Bloc de pares, amb Montse Poblet.
Avui parlem de... Quan, com i per què castiga els nens? Ens acompanya la psicòloga infantil Maria Lluïsa Ferrerós.
Càstig, jo he dit moltes vegades que no ha de ser habitual. Una cosa només per eliminar aquells comportaments que s'han d'eliminar tant sí com sí. Per tant, ha de ser una cosa molt puntual.
De quins comportaments parlem?
Tot el que es refereix a la falta de respecte. Baralles entre germans, males contestacions, insults, no obeir el que diuen els pares... Això seria el que realment s'ha de tractar amb un càstig.
Parla'ns dels diferents tipus de càstigs. Sí, te draputo la foto.
Per al càstig físic, absolutament no, perquè és humiliant i l'únic que serveix és perquè el nen tingui ràbia, però no serveix perquè el nen aprengui a fer res. O sigui, el càstig físic únicament es pot aplicar amb nens molt petits, allò, fiques el dit a l'endoll i li piques la mà.
Nen, t'acabes de quedar sense tele tota la setmana.
No funciona gaire bé, vull dir, quan tu li comences a treure la play, el mòbil, el no sé què, el no sé quantos, com que el nen no té que fer cap esforç, el primer dia et funciona, el segon dia també, però després el nen aprèn que realment castigat no té que fer res. I per tant, per un dia digui tonta, estar dos dies sense tele ja li va bé. Llavors, a poc a poc, el que aconseguim són nens absolutament passotes.
Mira, maco, aquesta setmana t'encarregaràs solet de baixar les escombraries.
El càstig, si no hi ha un esforç a darrere, no serveix per res. L'únic que fa reaccionar els nens és que a darrere hi hagi una acció que a ell li costi un esforç.
Què faries, per exemple, si dos germans es barallen?
Jo sempre els envio tots dos a un lloc neutral de la casa, vale? I llavors tots dos es converteixen en nens invisibles. És a dir, que durant un període de temps, que poden ser, si són molt petits, 10 minuts, ningú els hi fa cas. Quan volen deixar de ser invisibles, han de demanar perdó al seu germà, donar-li una abraçada...
I si el que passa és que el nen ens insulta?
Les línies van molt bé, perquè repeteixen no diré tonta la meva mare, no diré tonta les 200 vegades, fins que no acaben de fer allò, no poden fer ni veure la tele, ni sopar, ni res, no? I llavors això és absolutament dissuasori.
Marc, aquesta vegada passa, però la pròxima vegada t'asseguro que no t'aixeco el càstig.
Jo sóc bastant partidària de no perdonar, eh? De fer càstigs limitats i acordes i que els compleixin.
Per resumir, Maria Lluïsa, un càstig serà efectiu si...
El que és molt important és tenir l'objectiu de què és el que vull aconseguir, no habitual, corresponent amb el que ha fet i molt immediat, vull dir... en el temps.
I no funcionarà?
Quan el càstig és per ràbia, perquè hem perdut els papers, perquè el volem humiliar, li volem deixar clar davant dels germans o davant de qui sigui que ho ha fet molt malament. O sigui, quan fem l'accent en que el nen és dolent, ho estem fent fatal.
I si vist tot això arribem a la conclusió que fa anys que ens estem equivocant?
Pues dir al teu fill, escolta, mira, jo sóc una mare que estic aprenent igual que tu a ser fill i jo ara m'he donat compte que fins ara doncs, no ho hem estat fent prou bé perquè no ens està funcionant i a partir d'ara ho farem d'aquesta manera. I li expliques. El millor del món és que el nen sàpiga quines són les normes i quines són les conseqüències que hi hauran en funció de cada comportament. Hi ha un full de ruta que et guia tant el fill com el pare. Llavors això fa que hi hagi molta més pau a casa.
Si vols saber més, et pots llegir el llibre de Maria Lluïsa Ferrerós, Castigat, és necessari? Alternatives educatives, enginyoses i eficaces, de l'editorial Columna.